rac.cat.
És fàcil.
Una Moritzet a les 7? Moritzet, un sabor bestial.
Si són les 7, això és Islàndia.
Islàndia, amb Maria Xinxó.
Avui a Islàndia, reunió de maniàtics no anònims.
Hola, Islàndia, què tal? Soc l'Espe de Girona i la meva mania és... quan estenc la roba a la Sisi, val? És imprescindible posar a cada filera de la Sisi totes les pinces del mateix color. Si les pinces no són del mateix color, hi ha un problema, eh? Entra un col·lapse. Bàsicament és això. Manies i manietes, què hi farem?
Bona tarda, soc l'Ander Petxerta. A mi, la meva mania és estendre la roba i ordenar-la tota per peça de roba. És a dir, mitjons amb mitjons. Calçotets amb calçotets, samarretes amb samarretes, tovalloles amb tovalloles. Tot ha d'estar ben ordenat. I els calcetins, les parelles han d'anar juntes, no poden anar desparellades. Ja sigui estès a la roba o ja sigui després quan la trec. Sempre ha d'anar junt i tot ordenat.
Ja ho veieu, estendre la roba, em sembla que aquest és un tema a tractar quan es parla de manies o manies i manietes, que deia l'Espe, que la sentia mare explicant com posava ella les pinces de colors. Marc Ferragú, bona tarda.
Bona tarda.
Eva Catalán, bona tarda.
Bona tarda.
Mireia Ardèvol, bona tarda.
Bona tarda.
Clar, ahir vam demanar-vos als oients que ens expliquéssiu quines eren les vostres manies i després ens n'hem adonat que potser no calia demanar ajuda als oients. Perquè,
amb nosaltres ja sí, feies, no?
Perquè a Islàndia hi ha com una mena de plaga de maniàtics que jo no sabia que estava convivint amb vosaltres i m'he espantat una mica i tot. A veure, Eva, vols obrir foc?
No, jo no estic gaire d'acord, eh? No em considero gaire maniàtica, jo com a mínim. D'altres però... membres de l'equip potser no es pot dir el mateix.
Però què?
Però
què?
Però, a veure, a mi, una... que no puc suportar, és les portes obertes d'armaris, per exemple. O sigui, si hi ha un armari que té la porta oberta, el tanco. Uh-huh. No puc fer com si no passés res. O un calaix obert es tanca. És a dir, si jo estic dinant i tinc visió des de la taula a la cuina i s'ha quedat l'armari mal tancat, ja m'aixeco i el tanco.
Si tens visió, és a dir, si tu estàs, per exemple, al menjador i a la cuina saps... que hi ha un calaix...
Si ho sé, hi vaig. I també em passa, per exemple, amb les portes, és a dir, sobretot a l'hora d'anar a dormir. Uh-huh. Jo no puc dormir a una habitació amb la porta oberta. No, mai. O sigui, no tinc record d'haver dormit mai amb la porta oberta ni de petita.
O sigui, tu en un loft no podries viure, diguem. Allò, no. Amb l'habitació sense portes.
A veure, tot ens adaptaríem, però em costaria bastant.
Mm-hmm. Veia una persona que anava fent que sí amb el cap. Marc,
no, és que
també?
Em
porta tancada?
Del tot normal, això que diu l'Eva.
Ai, ara
o sigui, no entenc per què ho consideres allò una mania. O sigui, que vivim en la barbàrie, amb els calaixos oberts i les portes obertes i tot. No, clar que s'han de tancar. Clar,
perfecte, sí. Tot tancat. I... tu, una mania. A veure,
no,
més enllà d'això, tancar també calaixos
no,
i...
No acabaríem, però així només per començar la mania de revisar-ho tot abans de marxar de casa, i abans de marxar de casa vol dir que cada vegada, no és allò de me'n vaig de vacances i... No, és cada vegada que surto per venir
a
la ràdio...
Vas a comprar el pa?
És allò...
Què fas?
Tampoc no tant, baixar perquè...
Eh? Què vols dir revisar?
A veure, Eloi Vila.
Eloi Vila, bona tarda.
Bona tarda.
Estàs aquí... posant nerviós, oi?
Sí.
Estava intentant valorar què és el que els passa a aquesta gent, no? Alguna cosa entenc, per això. Els entenc una mica.
Sí, perquè tu també ets maniàtic o no?
No em considero maniàtic, però, per exemple, m'he adonat que faig una cosa que és el contrari. Sentir els oients amb les pinces tot ordenat, no? Pinces del mateix color cada filera. Jo és al revés, cada pinça ha de ser diferent.
Ah.
Si em poso les pinces de diferents colors.
Però sempre. Si n'hi ha dues de taronja... seguides no és un problema per
no és un problema, no, si les veig no ho canvio, però si jo estenc poso pinces de diferents colors, no? És com allò que de conviure bé amb el
també
amb
diria
el
que és
desordre,
més fàcil
el
teu,
ets un agent del caos.
A veure, sí.
Però si n'agafo dues del mateix color en deixo una i agafo una altra
això
un altre
sí,
color.
D'acord, sí. Ostres, mare de Déu. Ritual abans de sortir de casa de Marc Ferragut.
Ritual és revisar que les finestres estiguin totes tancades, que les aixetes estiguin totes tancades,
el gas gas, també?
No tinc gas, però vaja, sí, que la vitroceràmica no hagi quedat encesa o el forn també no estigui
encès. Les claus.
És igual, fa 3 mesos que no he engegat el forn, però he de revisar que hi hagi el forn. A veure, què més reviso. Ah, no, clar, la porta de la nevera i el congelador que estigui ben tancat.
Els llums, no?
És revisió també visual, però és, o és en contacte?
És tàctil.
I llavors,
ajuda a la memòria.
Si tu un dia surts amb presses i dius, hòstia, no he fet tot això, tornes enrere...
Oh, tant que sí.
Però és que arriba tard.
No, és que sortim presses i Marc Ferragut no...
No, perquè ja assumeixo que necessito allò, no sé, vull dir, uns minuts dedicats a això, perquè és que si no ho passo molt malament, ho passo francament malament.
Clar, jo crec que el problema és que no els assumeixes aquests minuts, per això sempre arribes tard.
Això ja és un altre tema de la meva concepció de l'espai-temps, però això ja seria un altre tema.
Per què tardes a fer el ritual, diguem, aproximadament? En quan el
quantificaria? No, ara en 5 minuts jo crec que el tinc.
5 minutets.
Entrenat cada vegada
menys. El problema és quan tens allò, un pensament intrusiu, saps que estàs molt atabalat i estàs pensant en el que has de fer després i on has d'anar i no sé què, que dius, ai, ostres, no sé, ni si he mirat això, si he tancat la porta de la nevera estava tancada, torna-hi, no?
I llavors, perquè quantes vegades t'has trobat que has arribat a casa i tenies la porta de la nevera oberta? Si és que això passa
zero.
És que anava a dir-li que veure.
Zero. Però també és allò, que aquí ja entra la superstició, de dir, és que un dia no ho faré, assumint que no me l'he deixat, i passarà.
I es descongelarà tot
i serà un drama.
I mira que tens coses bones a la nevera.
I llavors una cosa, perquè això de les manies, veig allò per amics i amigues que entenen...
Sempre és un amic, això.
Que és molt particular. Sí. No, que és molt particular. O sigui, tu fas tot aquest ritual, Marc Ferragut, i enmig del ritual, que tot això, la nevera, les portes, el... tot, et truquen, per exemple. Després de la trucada has de tornar a començar pel començament, de tornar a fer tot.
Sí.
No truqueu, Marc Ferragut, sisplau.
No me faltava això.
De fet, Eloi Vila, et diré una cosa, que és... Tu m'has trucat enmig d'aquest ritual i no te l'he agafat enmig d'aquest ritual perquè no deu ser tan urgent, per tant anem a acabar-ho i et truco quan estigui venint cap a la ràdio.
Perfecte, ja tenim una mica clar la mentalitat del Marc, la de l'Eva també. Mireia, tu ahir ja ens vas un tastet.
Vaig destapar.
Sí, vas destapar. Recordem als oients, per si no et van sentir, quina era la teva mania principal.
A mi el que em passa és que ja sabeu que les matrícules dels cotxes tenen uns números i 3 lletres, no? Jo els números passo, no m'importen, i vaig a per les lletres. I llavors el meu cervell no pot parar de fer paraules amb les 3 lletres que surten a la matrícula. Per exemple, avui venint a la ràdio he vist una matrícula que tenia una D, una T i una X. I he dit dutxa. Ja està.
Ah, molt bona.
Llavors, després ja venia un altre cotxe i he tornat a dir una paraula. I el que em passa també és que les he de dir en veu alta a vegades. Llavors, clar, jo estic parlant amb una persona, venint a la ràdio o el que sigui, parlant, m'està explicant la seva vida, a vegades coses greus, i jo vaig dient, dutxa, flor, cotxe.
Amb coses greus també, eh?
Bueno, amb coses greus intento no dir un veu alta, a vegades se m'escapa alguna, però sí, o conduint, em passa molt, estic conduint i mentre m'explica el meu company de seient, diguéssim, el copilot, qui estigui de copilot, m'explica alguna cosa, jo vaig dient les paraules dels cotxes del davant o dels que se'm creuen amb veu alta.
I la reacció quina és?
Primer estupefacció, després normalitat.
Com ja la coneixes, però anant sola pel carrer també, eh?
No puc parar, és molt fort.
Però ho dius en veu alta, pel carrer
veu...
sola.
A vegades sí. I llavors, per exemple, quan hi ha una K o una H, que és molt difícil fer paraules en català o paraules que coneguis, diguéssim, perquè sóc trilingüe, si em surt en anglès tampoc passa res, o en castellà tampoc passa res. Però si hi ha una K o una H, cada cop merda, no em surt cap paraula... He d'anar ràpid al cotxe de després i fer-ne una amb el cotxe de després, perquè si no em quedo bloquejada.
Si mai arribes tard, també sabré per què és, eh?
T'he de dir, Mireia, però que no estàs sola. Ai.
Hola, Islàndia, em dic Gemma. Doncs jo comparteixo aquesta mania de les lletres a les matrícules. També faig exactament el mateix, però us explicaré una altra, que són les pinces de colors que facin conjunt amb la roba. Si la roba és d'un color determinat, la pinça ha de fer joc amb aquella roba. I sempre estan les blanques, que són el comodí, que serveixen per tots els colors, o les de fusta. Vinga, un petonet, adéu.
I què passa amb les pinces?
És un
Catalunya té un tema amb les pinces, que sempre fem veure que no.
Matrícules i estendre la roba, he detectat després de fer la crida amb els oients que és un problema.
Clar, però d'aquí a la mania hi ha un pas, perquè jo, per exemple, amb les matrícules a vegades no ho he de fer com a... per força, perquè ho sento, perquè necessiti fer-ho, sinó que a vegades de tant en tant em distrec.
Però tu
sumant,
fas com a joc.
Les sí, les matrícules, els números de les matrícules, si les dues primeres sumen igual que les dues segones.
Per exemple, per exemple.
Però com a joc és el que diu la Maria.
No és una mania. Clar.
La mania jo crec que és que ho necessites fer per la teva tranquil·litat vital. Si no, no estàs còmode.
Una mania més, Mireia, ja que aquella, ja, la de les matrícules ja la sabem, ja veiem que la comparteixes amb altres persones. Quina més?
En tinc una que és una mica vintage, que és que jo tinc una agenda que la porto aquí al davant i m'ho apunto tot, però tot vol dir anar a comprar ibuprofè, quedar amb la Maria per dinar, berenar croissants amb xocolata, m'ho apunto tot, val? Llavors, quan ja he fet cada cosa, agafo un boli Bic i he de
ser Bic,
Bueno, no, això és igual, això no és una mania, però agafo un boli i he de tatxar la cosa que tinc escrita, però tatxar-la tant que no es vegi què és el que tenia sota, o sigui, què és el que havia de fer. Per exemple, berenar amb la Maria, ja he berenat amb la Maria, tatxo fort, berenar amb la Maria.
Era dinar, Era dinar. Ningú sabrà, però, que hem dinat juntes, no? Un cop hi hagi...
Un cop s'hagi fet, no es pot llegir el que hi havia sota.
D'acord, d'acord.
És que les pàgines d'aquesta llibreta tenen relleu.
Sí.
De lo fort que tatxa la Mireia, es poden llegir en braille, pràcticament.
Apreto bastant, sí.
Hola, sóc la Sílvia i us parlo des de Sant Vicenç de Castellet. Tinc unes quantes manies. Una de les que tinc és que jo no me'n puc anar a dormir sense que els interruptors dels llums de casa meva estiguin mirant tots a la mateixa direcció. És a dir, haig de fer a vegades bestieses perquè haig d'anar a una altra habitació perquè es tanqui des d'aquella habitació. Bé, els interruptors sempre han d'estar mirant cap al mateix sentit. I això ho faig abans d'anar a dormir, perquè sé que durant el dia és impossible perquè la meva família no té per què viure aquest problema i aleshores jo els deixo que durant el dia ho facin malament, per mi és malament, però que a l'hora d'anar a dormir, evidentment, sóc l'última que pujo i sóc l'última que poso els interruptors d'aquella manera. I si haig de pujar les escales amb un lot, evidentment, és el que faig cada dia abans d'anar a dormir, per no moure l'interruptor del lloc.
Em sembla una feinada, i a més, abans d'anar a dormir, o sigui, mira, allò del Marc, dius, surto de casa i ja m'activo, no? Però abans d'anar a dormir has de repassar tota la casa...
Clar, això entenc que és sobretot amb habitacions que tenen com dos interruptors, potser no un menjador gran que té dos interruptors, un a una punta i un a l'altra, que a vegades l'obres des d'un lloc, el tanques des d'un altre i et queden descompensats.
Clar, suposo que sí, però bueno, que tota la casa estigui clar, compensada amb els interruptors a la mateixa posició.
Que això és conviure amb un neguit, no?
Sí, jo crec que és que aquí m'està generant també moltes preguntes. Trobo que estaria bé, Eva, després, si podem parlar amb algun psicòleg que ens expliqui exactament, no, això, si estem parlant de manies, si estem parlant d'obsessions...
Uh-huh. La diferència, sí, no?
Supersticions, potser també.
Supersticions, moments rituals...
Sí, i demanem el tema pinces,
I demanem el tema pinces.
Importantíssim,
sí. I matrícules, que... si no us sap greu.
Però, escolta, que ens estem destapant molt tots, i tu, Maria?
És que jo no en tinc.
Apa!
Va! Digueu-me'n una.
No, digue-la tu.
No, jo, o sigui, més enllà de...
A veure, no, digues.
No, quan me'n vaig a dormir, m'agrada que al sofà hi hagin els dos coixins que hi tinc al sofà ben col·locats. I el comandament...
Deixa't històries, m'agrada, els col·loques.
Sí, els col·loco.
Ara.
Sí, i el comandament a distància sempre està en el mateix lloc quan me'n vaig a dormir.
A veure, això és una mania, eh?
Digue-li pinces, digue-li coixins.
Però vaja, però ja està. Vull dir, jo estenc la roba amb una tranquil·litat.
Si tu, pel que sigui, hi ha una mica de fantasia en aquell sofà i després vas directe al llit...
Cap problema.
Tu et lleves per posar el coixí?
En cap cas.
Va, llavors,
cap cas.
No crec que sigui. Veus? Patològic.
És que us ho dic, que veritat, no, que no en tinc de manies.
I el comandament tampoc.
Tampoc. Si el, no el comandament és... aquell dia està al terra,
ja està,
no serà un problema.
Més. Però això no pot passar que tu no te les detectis i la gent al teu voltant, sí?
Mira, vaig demanar a la meva parella, justament, quan vam fer aquest tema, dic, potser jo no m'ho noto, i em va fer una nota, dic, quines manies tinc? I em va fer una nota de veu de 3 minuts, i vaig pensar, ullo!
Amb quin contingut?
No, doncs eren tot de cos, i al final per acabar dient, però és que no en tens, tu, de manies. Car. Llavors, he arribat a la conclusió que de manies...
A veure, volem escoltar aquesta nota per jutjar si realment hi ha manies o no.
A més, és veritat que deu haver-hi un punt d'inconsciència de com fas les coses, no?
Sí.
I algunes d'aquestes coses puguin ser manies més o menys importants.
Ara potser escoltant els oients, no? Quan et diguin alguna cosa, dius, hosti, això també ho faig, no?
Jo veig,
no,
per exemple, que hi ha gent que entra a un lloc i ha de tocar el marc de dalt de la porta, a vegades,
no?
I I potser ho fan inconscientment. Te n'adones quan convius i dius, hòstia,
què fas?
Tocat,
no? No ho sé.
Però molt probablement no en siguis conscient, no?, de que tens algunes d'aquestes manies.
A veure, abans sentíem la Sílvia amb els interruptors,
sí,
però és que es veu que la Sílvia...
N'hi ha més.
N'hi ha més.
Continuant amb les manies que tinc, quan en un restaurant, per exemple, demanem musclos o tallarines o tipus de menjar d'aquest que té closca, jo quan els vaig deixant al plat una a una, a mesura que me'ls vaig menjant, doncs deixo la closca ben posada una sobre l'altra, fent doncs, com un cuc, no? com una filera, com un braçalet. Bé, això ja ho feia el meu pare, de fet, no conec a ningú més que ho faci, segurament hi deu haver molta gent que ho fa, però jo no conec a ningú més, i sí que és cert que una vegada en un restaurant, quan es van emportar els plats dels comensals que érem a la taula, en el moment en què ho va veure el cuiner o el que hi havia dins de la cuina i va veure que entrava el meu plat tan ordenat després de menjar-me els musclos, doncs va sortir a fora i va voler saber qui era la persona que havia deixat els musclos d'aquella manera i em va agrair enormement perquè, bé, doncs és una manera, doncs, també com de reconèixer el menjar que m'havien posat al plat.
Una manera de mirar-ho. Una manera d'interpretar-ho i una educació extraordinària del cambrer.
Algú més ordena les esclòfies,
no,
diguem?
Jo no.
Del marisc no, eh?
No.
I... no, potser, el Marc, no, una mica.
Dir, una mica de criteri estètic a l'hora de deixar-les, però no en aquest nivell.
Eva, una última mania teva i et deixo que em vagis a buscar un psicòleg que ens il·lustri.
Una última mania meva. A veure.
Que em vagis a buscar un psicòleg, sembla que em vagis a buscar un cafè. Com amb aquest mateix to.
No, aviam, però necessitem que faci la feina de producció, que ens busqui un psicòleg, que ens aclareixi una mica aquests dubtes que ens estan sorgint.
Mira, ara que parlàvem de restaurants, jo, per exemple, si entro a un restaurant i agafo taula, no puc seure mirant al lavabo. No puc tenir... O sigui, el meu camp visual no pot incloure la porta del lavabo.
Per què? Per què?
Per què? Perquè suggestiono i fantasejo i m'imagino què està fent la gent. Llavors,
ui, és bastant senzill el que està fent la gent.
Bueno,
eh?
Ja, però llavors penso, ui, ha trigat molt, aquest ha fet caca. Llavors em poso nerviosa.
Aquest
s'ha deixat la porta oberta, no? Perquè es deixen la porta oberta i llavors jo veig una pica i com la gent es mira al mirall i és com, no m'interessa. O sigui,
que t'interessa, em sembla.
No, em distrec. O sigui,
alguna vegada t'ha passat?
No, és que no m'assec. És però, a dir, si tu i jo anem a seure...
Però això te n'adones un dia perquè et passa i dius, aquí no estic bé.
Bueno, ja, sí,
no recordo el dia D. El dia
però
D
és
no
a dir, si pot ser el lavabo, que no el vegi o que el tingui d'esquena. A mi m'és igual que la gent vagi entrant i no... Puc asseure'm al costat de la porta del lavabo, però, bueno, no m'agrada gaire, però si em toca, però que no vegi jo la porta.
I sobretot qui entra.
Sobretot qui entra, i perquè si no, sóc capaç d'aixecar-me 15 vegades anar tancant la porta cada cop que se l'han deixat oberta, que això sí que ho he fet.
Jo tinc un tema amb els restaurants, amb els lavabos no, però amb els restaurants sí, que és que he de tenir la paret darrere meu. És a dir, jo m'he de seure amb la paret darrere i si no és possible, perquè allò que reserves taula i et foten a la taula del mig de la sala, he de tenir el menys espai possible entre jo i la paret, no?, a la meva esquena. O sigui, tenir la porta d'entrada al davant, normalment. Si no estic còmode, no menjo a gust i no puc.
Crec que vaig a buscar el psicòleg.
Sí, clau. Sí.
Perquè per lo demés, per tu, per lo demés, tot bé.
Tot bé. Jo, en principi, puc seure allà on no em toqui, bàsicament. A veure, gràcies, Eva Catalán. I Mireia, si em vols quedar, escolta'm.
Perfecte, encantadíssima.
Els oients ja sabeu que podeu seguir enviant-nos les vostres manies a través de les xarxes socials del programa @islandiaracu. Però, escolta'm, Eloi, hem vingut avui a parlar, que hi de lo millor, no?, una mica, que tu de manies veig.
D'un programa.
Que en tens poques, hem de parlar d'un programa. Ja sabeu que cada divendres l'Eloi Vila ens fa recuperar un programa dels 40 anys d'història de TV3. I avui has decidit, mira, ho lligaré amb l'actualitat.
Ja intuïc que un programa és, no? O Happy Day, el concurs musical de TV3, que, com recordareu, buscava el millor cor de Catalunya.
Molt enganxada estava jo, aquest programa.
Sí?
Molt enganxada,
Day, sí.
Molt.
Sí, a casa també, els nens i els fills miraven allò, el programa, i recordo allò veure-ho en família, un programa familiar.
I intueixes per què avui...
l'Eloi Vila ens parla de Low Happy Day?
M'ho puc imaginar.
Ens imagines bé.
Avui és la final d'un altre programa sobre la veu, no?
Eufòria, la final d'Eufòria aquesta nit.
Efectivament, avui sabrem qui guanya la segona edició d'Eufòria, aquest talent show de TV3, amb una final, atenció, que és 100% femenina, perquè la cosa està entre tres dones, tres artistasses, com són l'Alexia, la Gim i la Carla. Vosaltres que seguíeu Happy Day, Eufòria també?
No massa.
No tant,
aquesta temporada, però per circumstàncies, eh? Avui sí que miraré la final, per això.
Sí, home, jo...
Tu tens una favorita, o...?
Jo tenia una favorita. Tenia una favorita que era la Sofia, que la tenia des del primer dia i me la van eliminar la setmana passada amb tota la pena del món. Però ara tinc una favorita també.
Sí?
Sí, tinc una favorita.
A veure si coincidim.
A veure, primer, mira, deixa'm escoltar-les de les tres i a veure ja si coincidim. Mira, primer, l'Alexia de Constantí, 21 anys, això és el que ha fet Eufòria aquests dies. Va fer una versió espectacular del Remena Nena, l'Alexia. Ella és una de les finalistes. També tenim la Carla, de Terrassa, 23 anys. Encara no he dit si la joia dels altres em porta només alegria. Un fa collar dins un bar i una màxima, una forma, sóc la dolor. Espectacular, la Carla també, que la sentíem amb aquest Per la bona gent, que jo vaig al·lucinar que fes ella sola.
És que hi ha un tros molt complicat, home, en aquesta cançó, van uns quants.
Però és que fa ella sola el tros del rap i el tros després de reprendre de la Maria del Mar Bonet. I l'última finalista, la Gim de Granollers, 20 anys. La Gim també espectacular. Quina és la teva?
La Carla.
La Carla.
I precisament, mira, el dia que vaig sentir, he pogut seguir-ho massa, però el dia que vaig poder veure el dia que va fer la versió Per la bona gent dels Manel.
Mm-hmm.
I em va encantar.
Et vas enamorar.
Sí. Per tant, la meva opció és la Carla, eh?
La teva opció és la Carla, per mi és la Gim, que és la que està sonant. Tot i que
tres bauarres, les tres.
Tenen unes bauarres increïbles. I és veritat que també han fet una evolució important al programa, que els hi han posat temes totalment diferents i, ostres, se'n surten sempre la mar de bé. No sé si deuen tenir manies, creieu, les concursants d'Eufòria, les finalistes.
Segur. Els hi podrien preguntar avui, no, durant el programa.
Sí,
escolta, per cert, una pregunta.
Mira, després connectarem amb el plató d'Eufòria, que tenim allà la Carol Rovira, que és una de les responsables del jurat aquest any, perquè ens expliqui precisament això, com van els nervis, les preparacions d'última hora, i a veure ja com ho està veient tot ella des de dins en aquesta final d'Eufòria, que, deixa'm dir, números increïbles,
sí.
del programa.
Sí.
Xifres totalment rècord, 23,5% de share, la gala amb més espectadors, que això és fregant els 400.000 persones que estaven allà enganxades a la televisió, que tu, Eloi, això saps que
és molt difícil. És molt complicat, i ara el consum televisiu també ha baixat en número global, perquè facis una idea, o Happy Day, per això, l'èxit d'O Happy Day, la gala més vista, el programa més vist va ser la final de la tercera temporada. Era un 22% de share. però doncs 500.000 espectadors. O sigui, hi ha més consum televisiu. Mm-hmm. Però sí, sí, les xifres que aconsegueix Eufòria ara mateix són espectaculars.
Doncs escolta'm, Eufòria, que aquesta nit estarem molt pendents d'aquesta final, però és que darrere de l'equip, darrere d'un programa com Eufòria, hi ha un equip que és pràcticament calcat el de Oh Happy Day, que és el programa que ens portes tu avui, justament.
Ah, que bo, això.
Efectivament, és així. Hi ha un equip que, de fet, té moltes... De fet, Eufòria neix de Oh Happy Day. Mm-hmm. Eh? I, si vols, anem a les dades del programa.
Vull anar a les dades del programa. Dia i hora d'emissió.
Els divendres a la nit, a les 10.
Durada.
2 hores.
Número total de programes.
68 programes en 5 temporades emesos entre el 21 de setembre de 2013 i l'1 d'abril de 2017.
Ho tens tot en ordre?
Tot en ordre. Tot en ordre.
Presentador.
Eduard Farelo, les 3 primeres temporades, i l'Anna Simón, la 4ª i la 5ª temporada.
Capítol escollit que hem tornat a veure.
La gala 9 de la 2ª temporada, una semifinal emesa el 29 de novembre de l'any 2014.
Molt bona nit i benvinguts a l'Oh Happy Day. Som a la primera semifinal del concurs i els cors que la disputen són Cantabile, Music Box, Lutiana, Increscendo i Amarcor. Que comenci l'espectacle, que comenci l'Oh Happy Day.
El concurs.
Mira, el concurs començaven 9 corals o grups vocals, cada setmana en nominaven 3 i n'eliminaven un d'aquests nominats, i a la novel·la gala, que és la que hem tornat a veure, només en queden 5 ja de cors, i avui per tant, un altre cor es quedava pel camí. Normalment cada cor feia una cançó, però quan arribaven a aquest punt a les semifinals en feien 2 perquè el jurat tingués més contingut, més elements per poder-los valorar. I el programa que hem tornat a veure, hi havia una actuació com aquesta dels Amarcord que van obrir la gala.
Jo sóc música calé.
Vaig caminant com el tiraire, pres el seu vol sota els estels, pres a la Barcelona al caire, cantant sirenes, cançons rebels. Els tambors d'un mar en ruïna, sóc pasto arran de tot un sí, sempre a punt per robar la lluna.
Oi, 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 ai, 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 ai. Jo sóc músic de carrer.
Una versió del músic de carrer de Xarango van fer.
Boníssima i molt ben valorada pel jurat que el formaven a la 2ª temporada. Doncs el compositor i director d'orquestra i cor, el Pedro Pardo, el recordeu, suposo.
Mestre Pardo, li deia.
El mestre Pardo, l'actriu i cantant Bàrbara Mestanza, la Mone, cantant i actriu, i el productor, compositor i DJ i cantant, el Guilly Milky Way, que va fer una valoració del Mickey, precisament el solista dels Amarcord que acabem d'escoltar.
Una edició petita, però molt especial al Mickey, perquè crec que és un gran exemple. M'ha sorprès molt, molt la veu i gaudeixo tant d'aquestes veus que sembla que surtin, no? S'acabin de llevar, canten a la dutxa i perfecte, és el somni de qualsevol. Vull dir que vas a la dutxa i cantes així. I això és molt de la rumba. Són aquelles veus que et sorprenen de la història de la rumba catalana, que eren normals, però perfectes, no? I això també ho hem vist avui, sí.
Molt bé, Miqui.
Bravo, Miqui, bravo.
Jo, sincerament, no sé com prendre amb aquesta valoració, és a dir...
No la trobes del tot bona.
És molt estranya, de fet, el Mickey fa una cara una mica de... Gràcies, suposo, perquè és com t'estan dient que tens veu de cantar a la dutxa. Però...
El Guillem Iqui m'agradava molt a mi fent de jurat.
Era molt bo.
A mi també.
Tenia una capacitat d'argumentar i, sobretot, molt carinyo sempre... Els concursants, molt.
Una
molt.
Altra actuació, sí, va, d'aquest programa que hem tornat
a
veure.
Mira, la dels Increscendo, que van fer una versió en català d'un tema extraordinari dels Depeche Mode.
Tot el que volia, tot el que calia, ho tinc als braços. Les paraules innecessàries.
Silence, una versió d'Enjoy the Silence dels Depeche Mode, i he destacat els Increscendo perquè un dels integrants, no sé si l'heu conegut tornant a veure el capítol.
Jo sí que l'he reconegut.
Sí, l'has reconegut.
Veient-lo, sí.
L'has reconegut, doncs mira, és ell.
Julen! Hola, bona nit. Escolta, us heu plantat a la semifinal sense saber què és estar nominat.
quin és el secret... Sí, sí, no? Ah, no havies caigut fins ara, no? Que el tio... A veure, quin és el secret del vostre èxit? Comenceu a saber quin és o no? O encara esteu pensant...
Crec que encara l'estem trobant.
Sí.
Tampoc ens coneixíem de molt abans de Happy Day, per tant, tampoc havíem trepitjat molts escenaris, i també és una mica nou per tots, el fet de tant estar nominat com no estar nominat, com estar valorat.
Suposo que els oients, per la veu, el deuen haver conegut... És el Julen.
És el Julen.
Sí, el youtuber, no?
El Julen.
El Julen.
El Julen. El Julen. El per les xarxes socials, el Julen.
Guerri,
el Julen.
Guerri Caveitia.
De fet, diu de cognom. Sí, sí, per això el coneixem com a Julen.
Sí, sí. Julen, evidentment, és més fàcil.
De fet, ell penja molt contingut musical. A les xarxes té desenes de milers de seguidors.
Però va ser arran de sortir al programa o Happy Day, després va sortir més el boom de Julen, no? O sigui, no...
Però un temps després, per això, no?
Sí, un temps després.
Ara també està a l'APM, no? Fa també col·laboracions en diferents mitjans, però clar, a mi m'ha impactat perquè l'he conegut ara amb aquesta etapa més allò de fer contingut musical a YouTube, etcètera, etcètera, i dic, ostres, si és el mateix, no?
I de fet no és l'únic participant de Lo Happy Day, que ha fet carrera, la Magali Sare.
Totalment.
La persona que era solista del Quartet Mel, que va participar a la tercera temporada del programa.
Tornem al capítol d'avui, el programa que estàvem veient, perquè vols destacar algun cor més.
Sí, perquè feien aquelles coses. Mira, vull destacar l'Eslutiana, el cor Lutiana.
Sí, em sona.
Perquè no sé si... en el programa fan una cançó, fan una versió d'un tema del Senyor dels Anells. I per fer-lo, el programa que van fer, les van portar allà en un bosc perquè s'inspiressin com si fossin nens.
Les van fer tirar amb tirolina, pobres.
Exacte,
amb tirolina. Amb tirolina al mig del bosc.
Perquè s'inspiressin. I van fer aquesta versió.
May it be the shadows gone, we'll fly away. May it be the journey on to light the day when the night is
gone. Doncs ho fan la mar de bé, trobo. Trobo que es van inspirar molt bé en el bosc.
Ho van fer la mar de bé. Després de les 10 cançons del programa, com dèiem, en aquest programa hi havia 5 cors i cada cor feia 2 cançons, per tant, hi havia 10 cançons en el programa. Va haver una cançó, una actuació del Petit Príncep, el Manu Guix, l'Àngel Llàcer i l'Helena Gadel. I després d'aquesta actuació va arribar el veredicte del jurat. Qui quedava eliminat. Llavors, els primers classificats, per tant, no tenien opcions de quedar eliminat, van ser Amarcord, Increscendo i Cantabile, i l'eliminació estava entre Music Box i Lutiana, i un dels dos cors queda eliminat.
El jurat de Happy Day ha decidit que el cor que passa a la segona semifinal sigui Music Box.
Amigues de Lutiana, ja sabeu què vol dir això, fins aquí heu arribat. Anna, aquest viatge s'ha acabat.
Sí, malauradament s'ha acabat. Sí. Hem d'avui dir adéu i fer les maletes, però crec que aquestes maletes van plenes de moltíssimes coses. Hem après moltíssim. Nosaltres ens sentim unes lutianes diferents, però mantenint la nostra essència. I estem supercontentes d'haver tingut aquesta experiència i no l'oblidarem mai, la veritat.
Doncs aquesta veu que sentíem, segurament els oients hauran dit, com sona aquesta Anna? Doncs sí, perquè l'Anna és l'Anna Felipe, que és una excompanya estimadíssima d'aquí de RAC1. Anna, bona tarda.
Bona tarda, què tal, com esteu?
Molt bé, escolta'm, com recordes aquest moment, aquest pas per Lo Happy Day i el que us va marcar com a cor a l'Eslutiana?
Doncs mira, la veritat és que ara ho estava escoltant i m'emocionava, perquè pensava, Déu-n'hi-do tot el que vàrem viure en aquell programa i el que va suposar aquell programa per nosaltres, no? Nosaltres sempre hem reivindicat que érem un cor que portàvem molts anys cantant juntes, no? Que no érem un cor creat pel programa, per exemple, o arran del programa, no? Sinó que érem un cor allò fet i dret i que moltes vegades ens preguntàvem si teníem, doncs, capacitat de canvi, no? I el programa ens va fer veure que sí, que podíem, doncs, mostrar una altra cara, no?, de Lutiana, i de fet el programa ens ha permès, doncs, o ens va permetre, en aquest cas, fer un pas endavant i mostrar doncs, aquesta altra faceta nostra, una mica més desenfadada, una mica més teatralitzada, si vols, i no érem, ja no vam ser més, podríem dir d'aquesta manera, aquell cor palplantat, no?, amb una partitura davant, no? De fet, des d'aleshores hem fet 3 espectacles, hem gravat un disc, hem fet molts concerts teatralitzats, vull dir que ja no hem tornat a ser aquelles que érem i tot això, li devem al programa.
Ja ho deies, no?, que sortia unes ludis diferents i, per tant, amb això s'està notant. Escolta'm, estem fent aquest paral·lelisme d'alguna manera amb Eufòria i amb Oh Happy Day. És veritat que Oh Happy Day, excepte les gales finals, la final, tot era gravat, però com ho preparàveu? Tu com recordes? Hi havia molta feina al darrere, molts assajos, perquè tu seguies mantenint la feina aquí com a cap de cultura de RAC1 mentre estaves participant al programa.
Jo mantenia la feina i totes, de fet, la veritat és que era una conciliació complicadíssima. Jo recordo que la cap de vestuari, el dia que ens feia les proves, que era l'estiu i feia molta calor, ens va dir, no us preocupeu que quan sortiu d'aquest programa sortireu amb 3 talles menys, i totes deien, bàstia, i realment va ser així, perquè era un ritme infernal. Pensa que el programa el gravàvem el divendres, vol dir que de diumenge a dijous fèiem assaig cada vespre, i clar, suposava doncs muntar un tema nou, aprendre'ls el de memòria, i a més coreografiar-lo, no? Mm-hmm. Vol dir que cada dia, de diumenge, dilluns, dimarts, dimecres i dijous, fèiem assaig a Arbúcies, venia molta gent a ajudar-nos, però clar, teníem moltíssima feina. Divendres anàvem a TV3 a gravar, que era... acabàvem a hores intempestives, i dissabte doncs era el dia que nosaltres teníem de descans, i al vespre vèiem el programa que, clar, era gravat, com tu deies, i clar, el que fèiem era vèiem el programa de la setmana anterior, no? Llavors sempre anàvem una setmana de decalatge, no? I això va ser molt curiós, per exemple, perquè la setmana aquesta que ens vam fer fora, el dissabte, o sigui, nosaltres el divendres ja ens havien fet fora, nosaltres ja ho sabíem, mm-hmm. I el dissabte el poble ens van organitzar un gran acte, va venir un quiló de gent,
justament aquell dia, eh? I vosaltres fent bona cara, suport, no?
Perquè estàvem a la semifinal i tal, i arribàvem, estàvem als portes de la semifinal, i nosaltres érem una cara de pòquer totes dient, bueno, si sabéis que la setmana que ve anem totes al carrer.
Però mira, allò que us vau emportar, tu, una festa.
Sí, bueno, va estar molt bé, la veritat, va ser una bona anècdota, una bona anècdota.
Hem de dir que les Lutianes esteu a punt de fer 25 anys, per tant, hi ha corda encara per el vostre cor, i que duri. I escolta, Man, abans d'acomiadar-te, avui estem dedicant el programa a les manies. Tu en tens alguna?
A veure, jo és que no crec que mania, allò que diguis, m'he d'aixecar sempre amb el peu esquerre, no? Però sí que, per exemple, sobretot quan faig neteja de casa, he d'optimitzar viatges. Val? O sigui, no suporto allò de fer només un viatge per anar a la rentadora, no? I mentre estic fent el llit, ja estic fent la logística d'aquell viatge, ara quan vaig a la rentadora agafaré la roba del llit, agafaré les joguines dels meus fills, les tasses de llet, i ja em veus a mi ben carregada fins a la cuina, perquè no suporto fer viatges en va, no? I em sorprenc a mi mateixa fent aquesta logística mental, no?, de què faré per optimitzar el viatge, sobretot quan faig neteja, que és una de les tasques que més odio fer a casa.
La gent que comença dient, no tinc cap mania, però... I després deixaran anar una sèrie de coses.
Però això, jo crec que això forma part de ser una dona organitzada, com és l'Anna Felipe. No, jo no
gràcies,
sé si entra dins del terreny de les manies. Anna, una abraçada molt forta.
Moltíssimes gràcies. Una abraçada per tots. Adéu.
Bona tarda, Islàndia. Soc el Dani Ruiz, des de Caldes de Montbui. Doncs jo no tinc moltes manies, però tinc una que la gent diu que es pot tornar toc, que és que quan trec calés del caixer automàtic col·loco tots els bitllets de la mateixa posició, i si n'hi han de 50 tots junts, i si n'hi han de 20 tots junts. És la, crec, l'única mania que tinc. Vinga, bona tarda.
Islàndia, amb Maria Xinxó. Són passades les 7, les 6 a les Canàries, i l'hora que triïs és bona per prendre's una Moritz 7, perquè encara que soni més guai demanar una Moritz 7 a les 7, si en demanes una a les 6, també t'agradarà. Moritz 7, un sabor bestial.
Com sonen 15 estadis del Girona plens a vessar?
Exacte, 200.000 persones. O el que és el mateix, tots els clients que ja confien en Parlem. Si encara no has fet el pas, suma-t'hi ara i aconsegueix fibra 300 megas, mòbil 10 gigas i fix amb trucades il·limitades per només 37 euros. Preu definitiu. Passa't a Parlem Telecom.
Descobreix la càrrega immediata a Instituts Odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC1. RAC1 presenta... El diumenge 11 de juny, via lliure amb Xavi Bundó, en directe a 11:15 des de la Granja de la Fageda. Un programa amb motiu del 25è aniversari de les visites guiades a la Fageda Fundació, a la Garrotxa, la terra dels volcans.
Coneixerem des de dins un dels projectes socials i d'integració més importants del país. Un model d'èxit empresarial reconegut a nivell internacional que fa millor la nostra societat.
El diumenge 11 de juny, a partir de 11:15, via lliure, amb Xavi Bundó des de la Granja de la Fageda al cor de la zona volcànica de la Garrotxa.
RAC 1. Tots som 1.
Amb el suport de Turisme Garrotxa i la Fageda.
Islàndia, amb Maria Xinxó.
Hola, doncs jo no puc veure el meu llit mal fet. Si algú altre l'ha fet i no coincideixen les línies amb les línies del llit o està arrugat, intento deixar-ho, però no, he de tornar i l'he de desfer i l'he de tornar a fer. És una mania com una altra.
Una mania com una altra. Avui a Islàndia, les manies dels oients, les manies també dels islandesos, les nostres. I estem fent també la secció de l'Eloi, l'hem tornat a veure, que han recuperat un programa, en aquest cas, Lo Happy Day, coincidint avui amb aquesta final d'Eufòria, els dos grans concursos musicals de TV3. I tu, Marc, has pogut parlar amb una persona que té a veure tant amb un programa com amb l'altre.
Sí, perquè és el director de Lo Happy Day, el Ton Hernández, i també és el director d'Eufòria, i diràs, hem parlat de tele, hem parlat de programes, evidentment, però abans li havíem de preguntar si ell, si el Ton Hernández, té alguna mania, i ens ha dit això.
Tinc una petita mania amb el meu dia a dia, i és intentar no repetir recorreguts que faig normalment. Per exemple, per anar a la feina, intento cada dia, doncs, encara que sigui pel mateix carrer, anar per l'altra vorera o canviar per llocs diferents, per intentar que cada dia sigui diferent i que la rutina no se'm mengi. O si no, fer un itinerari diferent, si tinc més temps, fer una miqueta més de volta per anar a un lloc on vaig freqüentment i així em fa la sensació que cada dia és diferent.
Déu-n'hi-do, també com a mania.
Sí,
sí. Però jo pensava que hi havia...
Té sentit, eh? Té sentit.
Sí,
eh?
No.
Doncs hi ha gent que fa al revés, que sempre fa exactament la mateixa ruta per la mateixa vorera, no? O sigui, hi ha...
Clar, diries que és més maniàtic fer exactament sempre el mateix, no? De dir, no hi ha alternativa,
no,
però...
No, sí, això ens haurà de contestar també.
No sé si mania o no mania, però sí que hi ha una voluntat darrere. M'agrada molt això de dir, hòstia, fem que cada dia sigui diferent i, per tant, comencem per...
Exacte, això està bé.
Els llocs que vaig habitualment...
De manera diferent.
Diferents camins.
I fem que cada dia sigui diferent, això és el que també volen fer-ho amb els programes, i ho feien clarament amb Lo Happy Day.
Sí, a veure, ja hem parlat de tele, això, amb el Tono, i volíem saber d'on sortia un format com aquell, no? Jo personalment no havia vist mai un talent, no? Un concurs de talents de veus musical on participa en cors. D'on venia això?
Lo Happy Day neix d'un format que es deia igual, d'Euskal Televista, en nosaltres el vam veure, era la televisió basca en euskera, la TV1 i va funcionar molt bé, però si el veieu no té gaire a veure amb el que va acabar sent el Happy Day de TV3, perquè hi va fer molts canvis. A Euskadi hi ha una gran tradició del moviment coral, a Catalunya també, i aleshores per això vaig pensar que seria una bona opció per TV3, sobretot en una època, que era l'any 2013, on TV3 feia molt temps que no feia formats d'entreteniment.
I mira, la van encertar, eh? Van veure aquesta similitud, això, aquesta tradició de, del cant coral a Catalunya també, i va triomfar el programa. Com deia, el Tono també és el director d'Eufòria i li hem preguntat què uneix a tots dos programes.
Eufòria és, d'alguna manera, una filla de lo Happy Day. Nosaltres vam presentar Eufòria, el projecte primigènic, era un Oh Happy Day, una nova temporada de Oh Happy Day reduïda amb grups més petits, en què eren formacions de tres concursants i que s'acompanyaven entre ells. El format va anar evolucionant fins que es va convertir en Eufòria. I Eufòria no deixa de ser un format en què concursants fan de solistes, però també de coristes. Per tant, la relació entre Eufòria i lo Happy Day és directa.
A mi m'ha semblat molt bèstia, perquè no... Pots dir això, no? Un concurs de talents, va això de cantar, però al final són dues coses diferents. No, no, és que és directament un format, un programa fill de l'altre.
I al fons, no, realment hi ha una valoració individual, però d'un treball coral, no? Això de valorar les segones veus...
Quan les posen soles a Eufòria, no? Sí. Que destaquen una segona veu i l'escoltes sola, és bastant fort quan... que bé, notes molt si desafinen o no.
Sí, és una connexió directa amb el Happy Day, sí.
I al final l'ànima dels dos programes crec que és compartida i també vol dir que l'Oh Happy Day va estar a punt de tornar a TV3, no? D'alguna manera es va acabar convertint en aquest fenomen diferent com és Eufòria. Aquesta nit, precisament, sabrem com acaba la segona temporada d'Eufòria i qui guanya, la Gim, la Carla o l'Alèxia. Com s'imagina la gran final al Tono?
Jo crec que aquesta nit a la final d'Eufòria veurem una gala carregada d'emocions. És inevitable. Les concursants que han arribat a la final han patit un recorregut que no ha estat fàcil. S'han posat contra les cordes i se n'han sortit. I això, en una nit com aquesta, és un moment en què les emocions et surten. Les cançons que fan les finalistes d'aquesta nit són molt de la seva zona de confort. N'estic convençut que lluiran molt, han buscat l'espectacularitat des de l'inici del programa fins al final i crec que serà una nit per recordar.
No en tinc cap dubte, una nit per recordar avui amb la final d'Eufòria, dues temporades d'Oh Happy Day, quantes n'hi van haver al final?
Cinc temporades.
Que hi ha una cosa que ha dit que per mi és molt important, que és això de la importància que té a Catalunya la cosa coral, no? Les corals, que aquí estem en un país on hi ha molta gent, qui més qui menys, ha anat a una coral algun cop. I, per exemple, jo, quan seguia Oh Happy Day, estava cantant a una coral i, per tant, t'hi senties superidentificat quan veies el programa.
Doncs hem repassat avui l'Oh Happy Day coincidint amb aquesta final d'Eufòria el mateix dia que estem repassant manies dels oients. Eloi, gràcies i et deixem marxar. O et vols quedar? Després trucarem al psicòleg, eh? Si vols quedar, si tens el...
T'ha dit que et quedis just després.
El que sigui, eh? No cal que sigui per les teves manies.
Vai,
pel
psicòleg, eh?
T'ho deixo triar. Pensa tu.
Hola, Islàndia. Doncs la meva mania és amb el mando de la tele i el volum. Jo no puc deixar mai el volum a un 9 o un 11, sempre ha d'estar en un número rodó. Un 10, un 15 o un 20, normalment a un 10. Si em queda amb un 9 estic intranquil, he de arrodonir-ho pujant el volum al 10. Adeu, una abraçada.
Hola, Albert i companyia. No puc ficar el volum de la ràdio, quan vaig conduint i vaig escoltant la ràdio, no puc ficar mai el volum amb un número imparell. Ha de ser parell. I em fa una ràbia perquè intento ficar-ho i dic, vinga, va, avui faré com una cosa, buf, superagoserada, ficaré el volum en el 9, ni el 10 ni el 12, el 9 o l'11. I durant una estona aguanto, però l'acabo canviant. Coses que passin. Gràcies i m'encanta el programa.
RAC 1. Maure'ns. Quan han deixat de fer-ho? La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 8 al 19 de juny. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Estàs pensant en decorar el teu pis? Necessites cortines noves, tapissar el sofà, canviar les catifes o trobar un paper ben especial? Vine a la Mallorquina i descobreix la secció de cortines i decoració. T'ajudarem en el teu projecte fet a mida i personalitzat. Ja ho saps, Cortines la Mallorquina, a la Diagonal 506 de Barcelona i a Plaça Universitat.
Allí on la brisa del mar de Carona, on pots descansar a l'ombra dels pins, refrescar-te en platges d'aigües transparents i recórrer camins de muntanya infinits. Descobreix la Costa Daurada més natural. Descobreix l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a hospitalet-valldellors.cat.
Si tens més de 55 anys, ganes d'adquirir cultura i aprendre coses noves, pots associar-te a Aules d'Extensió Universitària per a la Gent Gran de Barcelona, on gaudiràs de conferències i seminaris d'història, música, ciència, art i molt més.
També organitzem viatges i sortides culturals. Informa-te al carrer Casanova 36, al 93 451 6040 o a la nostra web auggbcn-ub.org.
Vine a la Setmana del Vehicle Elèctric de Motor Múnich. Durant tota la setmana, test drive i rutes eco amb BMW elèctrics. Només aquesta setmana gaudeix de condicions especials per aconseguir el teu nou BMW elèctric d'alta gamma. Informa-te'n a Motor Múnich a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú. I Motor Múnich Cadí a Manresa i Vic.
The Producers, el musical de la temporada amb direcció d'Àngel Llàcer i Manu Ix. Una comèdia divertidíssima, com la jaula de les loques, amb el glamour espectacular de Cantando bajo la lluvia. Compra ara les teves entrades i disfruta d'un increïble descompte del 30%. The Producers, al Teatre Tívoli de Barcelona. Estrena el 28 de setembre.
Entrades a la venda a balanyaenviu.com.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar a Barcelona amb helicòpter. Activitat, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
Sabies que el tabac és el responsable del 90% dels càncers de pulmó? A més, són asimptomàtics i per això la majoria de vegades es diagnostiquen tard. Cetires Tires llança un programa de detecció precoç de càncer de pulmó amb el TAC de baixa dosi com a prova central. Inspirat en plans de prevenció europeus desenvolupats amb èxit, és la forma d'anticipar-se al càncer més letal. Cetires Tires, precisió per a la teva tranquil·litat. Informa-te'n a cetir.com.
Des de WhatsApp tenim una pregunta. Are you ready? Are you ready per portar el teu anglès a un altre nivell i menjar-te el món? Per canviar de feina? Per veure sèries en versió original? Are you ready per WhatsApp? I si busques un curs d'estiu pels teus fills, apunta'ls al nostre Summer Camp, el millor curs intensiu d'anglès per adolescents. Més info a whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Actualitzada, renovada, més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. Islàndia, amb Maria Xinxó.
Voleu que els vostres fills passin un estiu inoblidable entre ràdio i natura, afanyeu-vos perquè queden les últimes inscripcions de les colònies de ràdio de RAC1. Del 25 de juny a l'1 de juliol, els joves d'entre 8 i 16 anys podran descobrir el món de la comunicació i la ràdio de prop, disfrutant al màxim d'activitats d'aventura a Vic. Entreu a colòniesrac1.cat i feu la inscripció. Les organitzen Club Elements i Radiofònics amb la col·laboració de RAC1.
7 minuts i les 8.
Bona tarda, Islàndia. Què tal? Soc en Dani, de Sant Pol, que volta per Europa amb furgoneta. Jo no paro mai de comptar tots els esglaons de totes les escales que passo. Mentalment vaig comptant els esglaons. I una altra mania que tinc, que és d'efecte professional, suposo, o per entretenir-me, tantes hores al volant, és que els números de les matrícules els sumo de dos en dos. O sigui, per parelles. Si un té el 7.321, 73 i 21, 94. Vaig fent sumes.
Ai, les matrícules que tornen a sortir.
És
Marina Arbós,
eh?
Bona tarda.
Bona tarda.
A veure, Martí Oliveres, bona tarda.
Bona tarda.
Jaume Molló, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'Eloi, t'has quedat per al psicòleg, eh?
Sí, sí.
Sí, perfecte. És que li has venut molt bé,
no,
això,
no,
eh?
No, no, i tant.
Ell s'havia de quedar. Com aneu vosaltres de manies? A veure, algú vol obrir foc? Marina, tu en tens?
Sí, jo crec que com tothom, eh?
Sí.
A veure, jo no suporto estar tapada i portar mitjons. Aleshores, això, evidentment, dormo sense mitjons, però també em passa que si estic tapada mirant la tele amb una manta, me'ls he de treure. Me'ls he de treure obligatòriament, i a més he de treure un dels dos peus fora, perquè necessito que, no sé, que corri l'aire.
A l'hivern
també,
eh?
A l'hivern també. Mm-hmm. O sigui, no vull tenir fred als peus, però és aquella temperatura mitja de no tenir calor.
Doncs regules el cos d'aquesta manera.
Sí.
A veure, Martí.
A veure, jo tinc un problema amb l'extractor de la cuina. Allò que cuines i acabes i l'has de pagar. Doncs podríem passar, no?, del màxim a zero. La pagues de cop, com entenc que ho fa la majoria de la gent. Doncs no, jo haig d'anar escala per escala. Si són quatre forces,
no.
Diem, doncs 3, 2, 1, pum. Fins i tot, doncs, de vegades la meva mare o qui sigui la paga de cop, jo ja m'aixeco ràpid i el torno a encendre i torno
però
a fer l'escala fins a pagar-lo.
Però hi ha de passar una estona entre el 3
no,
i el 2?
No, això sentir-lo com va
perdent. És com reduir la marxa,
sí,
del
pau
i dau, que no pots,
sí,
fer-ho allò de cop.
No,
això t'ho diuen a l'autoescola, que has d'aprendre a fer el fre,
sí,
motor. Eh?
Sí. Però ningú ho fa, això.
Ningú ho fa.
Però abans s'havia de fer,
sí,
perquè abans era un problema si no ho feies. Mm. Sí. Jaume, tu què?
Jo he hagut de preguntar, perquè... Has hagut de preguntar, vol dir, a familiars...
Té, dir
a la parella,
té.
La Cristina.
Sí, no, tots en... És el que deia la Marina, tots en tenim. És veritat, no m'agrada que em toquin les orelles.
Doncs no cridis el Xavi Pardo.
Jo crec que això no és una mania.
He fet aquesta pregunta a la redacció i m'han dit que sí, Maria. Vull dir...
És que necessitem... És que estic per dir, mira, no
perquè,
ens actualitzem, clar, i anem al psicòleg directament.
Ser calorós tampoc seria una mania. Sinó que és
no,
que sóc calorós.
No.
Per tant,
no,
és una tipologia de persona, no?
Quantes preguntes li hem de fer al psicòleg? A veure, les orelles...
Les orelles del Molló.
L'anava llunesta, orelles... que entré una mica més tard, no passa,
sí,
res, no?
És una mania o no? Vale, d'acord, i això m'ho apunto.
Mm-hmm.
En tot cas, ens actualitzem, no?
Sí. Ens actualitzem.
Pots tornar a tirar la cinturia, Ferrus, perquè si no això ja... Ara, Marina Arbós, bona tarda.
Bona tarda.
Bé. Podem i Sumar finalment aniran plegats a les eleccions espanyoles el 23 de juliol.
Sí, ho ha confirmat la secretària general de Podem, Ione Belarra, que ha lamentat que la formació de Yolanda Díaz veti la presència d'Irene Montero a les llistes de la coalició. Assegura que voler apartar la dirigent del partit i ministra d'Igualtat és un error polític. Tot i això, Podem no llença la tovallola i diu que continuaran batallant perquè Montero pugui ser finalment a les llistes.
I els Mossos d'Esquadra han detingut avui 25 persones vinculades als anomenats casuals, la facció més violenta dels boixos nois.
La policia ha escorcollat 17 pisos i locals de diversos municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, el Garraf i el Penedès. Els investiguen per organització criminal i diversos delictes, com ara homicidi, tràfic de drogues i segrestos. La investigació dels Mossos, que va començar ara fa un any, ha permès descobrir que l'organització tindria diverses potes, una al tràfic de drogues i l'altra l'extorsió, sobretot vinculada a l'oci nocturn. Durant els escorcolls, la policia també ha trobat 5 armes de foc i armes blanques de tota mena.
I atenció a aquesta notícia, sobretot si teníeu entrades pel Canet Rock de Mallorca, perquè s'ha anul·lat, s'havia de fer el 22 de juliol al Cúdia i al final no es farà.
Exacte, en un comunicat expliquen que no és viable tirar-lo endavant, tot i que no especifiquen els motius concrets. Alguns grups que hi havien d'actuar, com ara els Catarres, però apunten directament a la victòria electoral del PP i la crescuda de Vox a les municipals. Des del festival diuen que ja treballen per retornar els diners de les entrades a tots aquells que ja les havien comprat.
Si realment és un motiu polític, això també ens hauran d'explicar molt i molt bé, perquè la veritat és que m'ha sorprès molt que finalment aquest Canet Rock de Mallorca no es pugui fer. En tot cas, el que sí que es farà i que ja està a punt de començar és el Cher Festival, que desembarca avui al Fòrum de Barcelona amb artistes com ell.
La cita de la música urbana reuneix grans noms del sector, com ara sentíem Quevedo, també De La Fuente, Morat o Bizarrap, però també artistes locals com Miss Raissa o La Muixca. Aquesta nit un dels plats forts arribarà a 3:15 de 10 amb l'actuació de Quevedo, i la cinquena edició del festival s'allargarà fins demà.
Doncs moltíssimes gràcies, Marina.
Fins ara.
No vagis a mitjons, eh?
No vaig a mitjons.
Als esports, Novak Djokovic ja és el primer finalista a Roland Garros, favorit per una lesió de Carlos Alcaraz, Jaume.
Sí, estava sent un partidàs i malauradament ha quedat absolutament descafeinat. Més detalls des de París amb l'enviat especial de RAC1. Albert Bassas, bona tarda.
Bona tarda. En 4-7, 6-3, 5-7, 6-1 i 6-1. Uns problemes físics que han començat a l'inici del tercer set després que Djokovic guanyés el primer per 6-3 i que Alcaraz igualés apuntant-se al segon per 7 jocs a 5. Ha estat llavors quan Alcaraz ha fet un mal gest amb el genoll dret en una restada sobre el servei de Djokovic, que li ha impedit seguir jugant amb normalitat i ha cedit els dos últims sets per la via ràpida, guanyant només un sol joc més fins al final del partit. De fet, en els propers minuts el tenista murcià donarà explicacions en roda de premsa del que li ha passat avui. Sigui com sigui, Alcaraz es queda sense final, no optarà a guanyar el seu primer Roland Garros, el seu segon gran slam, i Djokovic lluitarà diumenge per convertir-se en el tenista amb més grans slams del circuit ATP. Recordem que ara empata amb Rafa Nadal amb 22.
Gràcies, Albert.
Ara marxa la segona semifinal entre Zverev i Rut, de moment un 7-0 per Casper Rut.
Dos apunts més de bàsquet i de futbol.
Sí, a les 9 avui en directe a RAC+1, des d'un quart d'hora abans, segon partit del play-off semifinal ACB, Barça-Unicaja, el millor de 5 partits. De moment, una victòria 0 pel Barça. Demà, 2:15, Joventut-Madrid, tercer partit de l'altra semifinal, que està igualada a una victòria. A més, demà a les 9 tenim la final de la Lliga de Campions 2023. Manchester City-Inter de Milà, també en directe a RAC1. L'equip de Guardiola, que busca la seva primera Champions, i l'Inter el primer títol des del 2010 i el quart de la història.
Gràcies, Jaume.
Que vagi bé.
Martí, com ens preveu aquest cap de setmana a nivell de temps? Que veiem, mira, ara veig justament aquesta torrentada a Montserrat que finalment ha acabat sense ferits, però que les imatges fan fredat.
Sí, sí, un aiguat fort, la tempesta més important del dia d'aquest divendres a Montserrat, 30 litres per metre quadrat en mitja hora, per tant, un litre per minut, intensitat torrencial. Aquests xàfecs, tempestes molt irregulars, a pocs quilòmetres, ni una gota, o sigui que serà una mica el patró del cap de setmana, aquests ruixats, les tronades que s'han de repetir a l'interior, no a la costa, a partir del migdia i sobretot durant la tarda, entre les 12 i les 6-7 de la tarda, quan més pot ploure a l'interior i al Pirineu, localment amb forta intensitat, amb calamarsa, pedra. En aquest sentit tenim avisos d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya, o sigui que paraigua a la bossa i anar seguint una mica aquest radar que anirà descarregant una mica per barris, però sobretot insistim a l'interior i entre el migdia i la tarda, temperatures amb agradables o fins i tot càlides. Està fent calor, avui notem molta xafogó a la ciutat de Barcelona, ho deies tu abans.
Sí, he arribat suada, però és que crec que encara estic suada.
Està fent molta xafogó, tenim humitat aquí a prop de mar, i a l'interior, déu-n'hi-do, avui s'ha arribat als 34 graus a Cabanes, a l'Alt Empordà, 33 a Vinebre, 32 al Priorat, a Torroja del Priorat, 31 a Torroella de Fluvià, temperatures semblants al cap de setmana, però això sí, allà on descarregui, doncs refrescarà i s'agrairà.
Gràcies.
Que vagi bé.
Ara sentíem el Martí, però és veritat que habitualment qui ens acompanya és un altre home del temps, que de manies em sembla que en té unes quantes.
Hola, Islàndia, sóc l'Abel Caral, que us he abandonat un parell de dies perquè estic a Berga, he vingut a la Patum, però no podia faltar aquest tema de les manies, perquè en tinc algunes. Tampoc és que sigui un supermaniàtic, tot i que això potser ho diuen tots els maniàtics, però bé, per exemple, no m'agrada passar per sota les bastides de les obres, quan hi ha obres a una façana al carrer, no m'agrada passar per sota, he de canviar de vorera, tot i que a vegades també intento vèncer aquesta mania i dir, va, hi passo, no? O si faig una ruta, per exemple, des del pàrquing fins a la feina, si pujo per Josep Tarradellas i agafo carrer Borrell, després al tornar no puc anar per Avinguda Sarrià fins a Josep Tarradellas, he de fer la mateixa ruta. O si vaig per una vorera i hi ha dos pals, allò que de cop es trobes, hi ha gent que passa pel mig dels dos pals, no, jo els he d'esquivar. També tinc la mania de fer caca despullat, intento sempre fer caca a casa i m'he de despullar, o per exemple quan tanco una persiana que no quedi cap ratlleta, ja no perquè entri llum, sinó m'agrada que la persiana quedi totalment tancada. No sé, tampoc vull semblar Jack Nicholson a Mejor Impossible, però, i segur que me'n deixo alguna, però sí, tinc aquestes manietes.
Mira, sort que ha dit que quasi no en tenia, eh?
Home, perquè, de veritat... Manietes. O sigui, t'agrada escollar, maniasses. És una feinada.
A veure, deixem que intentem reconduir una mica el tema. Hem sentit un fotimer de manies dels oients, també de nosaltres mateixos, ara de l'Abel Caral, però portem tot el programa demanant una mica d'ordre, a veure si algú ens podia situar amb el que eren manies, amb el que no. Tinc el telèfon a Jacobo Chamorro, psicòleg de la Unitat d'Ansietat de l'Hospital del Mar. Jacobo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Això que sentíem, per exemple, ara de l'Abel, que ell deia que eren petites manies, això són realment petites manies o estem parlant ja d'una cosa més obsessiva?
Bueno, claro, cuando hablamos de manías en lenguaje de la calle, digamos, pues nos estamos refiriendo a todo aquello que hacemos como una forma estereotipada, repetitiva y de una forma con cierta rigidez. Lo que comentaba Abel tiene este componente de rigidez, ¿no? De hacerlo siempre igual, de hacerlo siempre de la misma manera y de que le costaría no hacerlo de esta manera. En todo caso, parece ser, supongo, Abel, que el grado de interferencia que esto tiene en tu vida, en tu funcionamiento y en tu relación con tu entorno es bajo.
Sí, no hi és aquí l'Abel, no el tenim aquí,
no,
però...
No.
Bueno, però en tot cas, sí, jo no l'he vist mai preocupat per aquestes coses,
exacto.
En tot cas, quan
al
he convivut
cuando,
amb l'Abel.
Exacto, cuando hablamos de si una manía tiene una entidad preocupante, sobre todo nos referimos a este componente de rigidez y sobre todo a en qué medida esta rigidez puede ser problemática para la vida de la persona. Si no lo es, pues mucha gente tiene pequeñas manías que no son ningún problema. Mucha gente en sus profesiones utiliza pequeños rituales que de alguna forma, bueno, que los utiliza siempre de la misma manera y que le dan sensación de cierto control o de, bueno, cierto componente igual supersticioso o de propiciatorio de que las cosas vayan bien. Pero bueno, la medida en que no interfieran en el funcionamiento de la persona y en el desarrollo de su profesión o de las labores en las que desarrolla estas manías, no es un problema.
Abans parlàvem també amb el Jaume Molló, amb el company d'esports, que ell deia que una de les seves manies era que no suportava que li toquessin les orelles. Això entra dins del terreny de les manies o no?
Bueno, según esta definición, entra en el terreno de las manías pues todo aquello que hagamos de una forma rígida y que nos cueste de algún... Manías es un término de la calle que puede referirse a muchas cosas. Mucha gente tiene manías, pero que puede dejar de hacerlas. No tiene problema en dejar de hacerlas. Otra gente, hay distintos grados como de rigidez, y cuanta más rigidez, pues quizá mayor problema. Pero, bueno, uno puede tener una manía fija que le cueste mucho cambiar y, sin embargo, pues que el grado de interferencia en su vida sea muy bajo o nulo. Pero bueno, en general, cuanta menos rigidez, una cosa es que te gusta hacer una determinada cosa de una forma fija, pero que puedas cambiarlo, pues esto en general será mejor.
Al llarg del programa hem anat detectant que hi havia dues qüestions que realment s'anaven repetint i en tenim dos exemples que m'agradaria que escoltessis, Jacobo, i després els comentem.
Hola, sóc la Núria de Barcelona. Tinc 55 anys i una mania que tinc de sempre que jo recordi és sumar els números de les matrícules, allò, que sumin 9. I ja està, crec que és suficient amb aquesta.
Hola, bona tarda, sóc la Montse de Terrassa i tinc 56 anys. La meva mania és, bueno, una de les que tinc unes quantes, però és a l'hora d'estendre la roba. A l'hora d'estendre la roba, sempre d'estendre la roba. Si hi ha pantalons, primer els pantalons, després les samarretes, després els calçoters, després les calces, els mitjons, però tot molt ben posadet, molt, bueno, o sigui, és un mil·límetre. I si a vegades m'equivoco i agafo un pantaló i és del lloc de la samarreta, el despenjo i penjo el que s'ha de posar. Vale? Vinga, un petonet a tots, adeu.
Clar, doctor, jo no sé què està passant amb el tema de les matrícules i amb el tema d'estendre la roba, perquè, clar, hi ha manies i, a més, manies diferents, no? Per les matrícules ens han dit això, no?, de comptar números que sumin 9, de sumar-los de dos en dos, també, fer paraules amb les lletres, aprendre's fins i tot de memòria les matrícules. Amb la roba passa tres quarts del mateix. Hi ha diverses manies, no? Ens deia abans una oient que posava les pinces que havien de ser del mateix color a la filera, una altra que havien de ser del mateix color que la roba, que havia de coincidir. O aquesta oient que sentíem ara que ens explicava això, que ho ha d'estendre tot ben ordenat per peces. què passa amb la roba i amb les matrícules?
Bueno, estos son ejemplos de manías que puede desarrollar la gente, pero yo creo que esto se puede dar en muchos otros ámbitos. Pero bueno, es el tema de las matrículas y de cómo atender la ropa, pero también puede, mucha gente tiene manías en cómo le gusta tener las cosas en casa, en términos de orden o de limpieza, por ejemplo, o cómo le gusta tener las cosas en el cajón. Nuevamente, esto puede ser más o menos problemático, en la medida en que no interfiera y no suponga. A menudo estas manías, por ejemplo, la de lavar la ropa, la de cómo tender la ropa, pueden interferir en la convivencia con el resto de la familia, porque si el resto de la familia no cumple con una norma estricta y la persona pues solo le gusta la ropa de esta manera, tendida de esta manera, pues esto puede llegar a ser problemático y a crear conflictos con el entorno. Uh-huh. Pero bueno, nuevamente, al final lo que medimos siempre para valorar gravedad es en qué medida esto es rígido, en qué medida la persona lo hace así porque le gusta así, pero excepcionalmente podría no hacerlo. Claro, en este sentido, por ejemplo, el tema de contar las matrículas, de hacer cálculos con los números de las matrículas, puede tener gente que realmente le suponga una mayor gravedad. Por ejemplo, en un trastorno obsesivo compulsivo, la persona puede tener que hacer estos cálculos con números de matrícula porque siente que si no lo hace, bueno, tiene una obsesión con un contenido que le dice de alguna forma que alguien de su familia, alguien de su entorno podría tener un accidente, le podría ir mal, podría sufrir una desgracia, y la persona se siente como obligada a desarrollar esto que en este caso lo llamaríamos compulsión, para evitar que això ocorra.
Uh-huh. Aquí és on hi hauria el problema, per tant, no? Quan, si no ho fas, tu penses que passarà alguna cosa o llavors ja es converteix en una obsessió.
Claro, entonces ya no estamos hablando de cómo me gusta hacer las cosas o que me gustan de una determinada manera y me gustan así, sino que estamos hablando más bien de una estrategia de neutralización de este contenido obsesivo que me hace sufrir, que me hace, bueno, que resulta muy aversivo para la persona, muy, muy intolerable. Uh-huh. Esto sería un terreno distinto. Entonces, a menudo cuando hablamos de manías, estamos refiriéndonos tanto a la persona que le gusta hacer una determinada cosa o que siempre la hace de una misma manera, o a estos casos más graves en los que la persona realmente hace las cosas de una determinada manera, pero porque siente que si no ocurrirá una desgracia y se siente responsable de alguna forma de evitarlo. Bueno, y desarrolla como esta estrategia de ilusión de control, de sensación de cierto control o de responsabilización, en la que pues tiene que desarrollar una cosa siempre de la misma manera, por ejemplo, hacer cálculos con los números de las matrículas, para evitar que eso ocurra.
Mm-hmm. Ha quedat clar.
Per tant, em sembla que la clau és hem d'estar alerta si quan repetim una cosa, per tant, tenim una mania i pensem, si no ho fem d'aquesta manera
passarà
determinada, pot passar alguna cosa o les coses...
Normalment negativa. Bé. Exacte. Val. És a dir, si
aquesta és l'alerta.
Si ens genera un benestar, diguem, no hi ha un problema, però si és per treure un malestar, llavors és quan hem d'estar potser més alerta.
Bueno, este sería uno de los factores, pero a veces cuando, a pesar de que genera un bienestar, a veces tener las cosas como a mí me gusta... tiene un grado de rigidez que es demasiado elevado, que implicará, por ejemplo, tener la casa limpia como a mí me gusta, puede suponer que yo tenga que dedicar horas cada día a limpiar, y una vez que lo consigo, me siento satisfacción, realmente esa es la función de la conducta, pero, claro, esto puede interferir con el desarrollo de otras áreas de mi vida, o puede impedir que yo invite a gente a mi casa porque ensuciarán, y, sobre todo, si vivo con familia, pues puede... Nos podemos imaginar, ¿no?, que puede dar problemas y llevar a conflictos con facilidad.
Uh-huh. Doctor, crec que ha quedat clar una mica tots aquests dubtes que teníem al voltant de les manies. Jacobo Chamorro, psicòleg de la Unitat d'Ansietat de l'Hospital del Mar, gràcies per atendre'ns.
Encantat. Saludos.
Tranquil.
Estàs tranquil?
Sí.
Jo no, jo molt preocupada.
Tu estàs preocupada.
Cada cop que escoltava un oient nou, pensava, això també em passa. Mm. Un altre, això també em passa.
No, alerta amb les matrícules, eh?
Alerta amb les matrícules.
Catalunya té un tema amb les matrícules.
Molts oients, també per les xarxes ens han dit les matrícules o les pinces de la roba. Vull dir, no acabaríem de llegir tots els missatges que ens han arribat avui amb aquests dos temes.
A veure, va, sentim alguns oients més.
Molt bones, Islàndia. Em dic Miquel Àngel Díaz i tinc 42 anys. I de manies en tinc moltes, de tot tipus i per totes les coses. però de les que més, com a casteller de la Colla Joves Xiquets de Valls, abans d'entrar en una plaça important, una diada d'aquestes fortes, Santa Úrsula, Sant Joan, aquestes canyeres, sempre entro a plaça escoltant la mateixa cançó i al moment de pujar al tronc, que pujo de segon, de Castells Nets, les meves xancles han d'estar perfectament alineades una al costat de l'altra, que cap centímetre passi per sobre de l'altra. No sé si són manies, manies de concentrar-me, però aquesta és una de moltes de les que tinc.
Hola, Islàndia. Em dic Joan Pagès. Les meves manies són dues. Una, la tassa del cafè sempre té que tindre la nansa al cantó esquerre. I quan em llevo o em canvio de calçat o qualsevol cosa d'aquestes, el primer mitjó i la primera sabata tenen que ser del peu esquerre. Bona tarda.
I així anar fent, manies i manietes sí, dels oients n'hi ha per dar i per vendre.
Sí que trobo que s'ha passat molt per alt a veure el Caral, cagades pugui.
No.
Ho hem passat per alt deliberadament, Eloi, però vaja. A mi el primer oient, l'oient casteller, m'introdueix una idea que és aquest punt de superstició de quan fas una activitat, no? Sí. Que també amb els esportistes hi és molt i estan plens de manies, no?
Totalment. Avui veiem, per exemple, el Djokovic que anava fent una sèrie de vots abans de secar, que dius, a veure si fa els mateixos o no, que això t'ho sembla...
A mi això em passa, eh? Jo de petita jugava a vòlei i ara jugo a pàdel i he de fer sempre 4 vots abans de secar, si no, tinc la sensació que no m'entrarà la pilota.
És molt coneguda la del Rafa Nadal, que sempre ha de posar les ampolletes en el mateix cercle, no?, que deixa allò, si és el cas de terra batuda, doncs a la terra, no?, i les deixa exactament igual, i és per superstició esportiva, però és una mania.
Supersticions, rituals, manies, i avui volem acabar Islàndia amb una secció que ens agrada molt, que a més ens les porta sempre tu, Mireia Ardèvol, la islandesa Mireia Ardèvol, que és el Qui és qui a RAC1, aquesta secció amb la que volem que descobriu persones que treballen a la ràdio, de les quals potser en coneixeu la veu, és el més habitual, però en canvi de la seva vida no en sabeu pràcticament res del que fan. Avui ens portes una persona que jo crec que la podem descobrir ja qui és.
Marta Ramon.
La Marta Ramon. I que també li has demanat, per començar ja, la seva mania.
En tinc un parell. Una és que no suporto asseure'm al sofà de casa si la funda està rebregada i els coixins no estan ben posats. Necessito, sóc una friqui de l'ordre sofístic del sofà, he d'estar molt còmoda. I després tinc una altra mania, que més aviat, més que mania és un tic, que és que em mossego les ungles, les pells dels dits i faig autèntiques carnisseries. I, és una mica fastigós, però ho he fet des de petita i no ho he deixat de fer mai i no em puc ni pintar les ungles.
Mossegar-se les ungles em sembla que també és un clàssic.
Fe, que tenia sí. Les ungles destrossades mentre m'ho explicava.
Va, que comenci el Qui és qui a RAC1.
Hola, Islàndia, sóc la Marta Ramon, tinc 38 anys, sóc de Parets, porto, aquest estiu farà 7 anys a RAC1 i estic treballant a esports seguint l'actualitat del Barça.
Qui és qui a RAC1.
Amb qui vius, Marta?
Visc amb la meva parella, amb el Joan.
Si un dia no sabem on ets, on et trobarem?
Em trobareu al Moll Grec d'Empúries, que és el millor paisatge de Catalunya. És un lloc molt especial per mi des de molt petita i quan necessito escapar-me de tot, és automàtic, és com una mena de refugi espiritual.
Digues una cosa que faci la Marta que els oients no es creurien.
Tinc molts problemes per dormir tranquil·lament i aleshores he de dormir amb un antifaç, com Batman, perquè qualsevol mini escletxa de llum em molesta, i també dormo amb taps perquè sento qualsevol soroll a un radi de 300 quilòmetres, perquè sempre estic com en alerta. Aleshores tinc tot aquest ritual per poder dormir bé.
Què et treu de polleguera?
El masclisme diari que hem d'aguantar totes, perquè clar, sembla que ja estem en un altre moment social, però no és veritat, falta molt camí per recórrer, i el patim a diari, amb comentaris sobre el físic, tuits que són insuportables, condescendències vàries i amb molts homes mediocres en llocs de poder, i no sé, m'agradaria que un dia hi haguessin moltes dones mediocres en llocs de poder, per variar una miqueta.
Quina és la part del teu cos que t'agrada especialment?
A mi, jo sóc una persona molt de mirada, o sigui, no només ho centro en mi, sinó que per mi la mirada és com una mena d'eina per copsar l'essència de les persones. Aleshores, amb una mirada descobreixes si una persona és de veritat, si hi ha química, si pots confiar, si amb aquella persona te'n pots anar a la fi del món o no, si és bona persona, si té mal fons, si té bon fons. Aleshores, per mi una mirada diu tantes coses, fa que connectis, fa que no connectis, i et diu el 90% o més de la informació que necessites saber sobre la persona que tens al davant. Per tant, em quedo amb la mirada com a eina indispensable a la vida en general.
Quina és la història teva, personal, que sempre expliques als sopars?
A veure, personal, jo sempre explico historietes del meu Erasmus, perquè és una època fantàstica de la meva vida, Erasmus a Suècia 2004, i un dels moments més espectaculars, més màgics, va ser quan amb els meus amics vam anar a buscar l'aurora boreal al cercle polar àrtic, i me'n recordo que havíem anat donant voltes amb un tot terreny, i me'n recordo com de sota els núvols, de cop i volta, va haver-hi una clariana i vam començar a veure l'aurora boreal com uns flaixos verds. Va ser espectacular, una cosa com sobrenatural, màgia, i és una història que sempre explico moltes vegades. Però després, amb els anys, també tinc moltes batalletes periodístiques, tipus el dia que vaig haver de sortir corrents perquè va haver-hi el burofax de Messi, vaig deixar una amiga amb les xancles i la tovallola. Explico, per exemple, coses que van passar, com que el dia que detenen Josep Maria Bartomeu i entren al Camp Nou a buscar documents, jo estic al ginecòleg i una mica més i surto corrents i em deixo allà les calces. Bueno,
una nit sense dormir?
La nit d'Anfield, després de veure que s'esveia el somni de la final de la Champions del 2019, que ja la teníem a tocar, que ja ens l'havíem imaginat, teníem moltes ganes de viure l'experiència professional d'explicar una final de la Champions a RAC1. Amb Messi semblava que tot fos possible, i el desastre d'Anfield va ser increïble. O sigui, és que encara ara em costa d'explicar el que es va viure aquella nit a Liverpool, a més en un estadi supermitificat que ens feia molta il·lusió d'anar. Jo no hi havia estat mai i va ser un trauma. O sigui, és que jo encara, clar, és que era normal que aquella nit no pogués dormir, és que anava donant voltes i voltes i voltes, i encara fa mal quan hi penses.
No hi haurà final al Wanda Metropolitano. La Copa Ilinda deseada que ha marxat, que s'ha esmunyit dels dits de i dels seus companys, especialment enfadat. Leo Messi marxava del terreny de joc amb una cara de pomes agres que ho deia tot. El més ràpid a marxar cap al túnel de vestidors sense voler mirar enrere ha estat un Luis Suárez abatut, perquè estaven abatuts els jugadors del Barça. Una autèntica depressió en el vestidor entre els futbolistes blaugrana.
Triar el millor dia de la teva vida.
Em quedo en un moment molt concret, vital, que és quan vaig començar amb la meva parella, a l'inici de la nostra relació, que va ser un estiu meravellós, sobretot per la sensació d'explosió que significa l'enamorament absolut, de quan amb una persona l'he trobat i connectes d'una manera extraordinària que pensaves que allò no existia, d'estar flotant, que sembla que vagis drogat tot el dia, quan tens aquesta injecció d'adrenalina, d'emoció, etcètera, etcètera. Doncs jo crec que em quedo amb aquest moment de la meva vida.
I el pitjor dia de la teva vida?
El pitjor dia de la meva vida és la mort del meu avi patern, perquè va ser el primer avi que se'n va morir i la primera persona propera realment que vaig perdre. I, o sigui, fa ja molt temps que va passar, però encara quan hi penso se'm fa una mica de nus a la gola i em costa, i a vegades encara m'emociono, perquè bé, és la sensació de buidor que et queda, de que aquella persona pues, ha marxat i ja no la tornaràs a veure mai més, no podràs tornar a parlar amb ella. Jo estava molt unida al meu avi, em va transmetre la passió pel futbol, pel Barça, i la sensació aquella de hòstia, és que no el tornaré a veure més, com el trobaré a faltar, és una cosa que passen els anys i està allà, no? I era el primer avi, a més, no? Va ser molt dur i el pitjor moment, segurament, sí.
Què t'agradaria fer a tu abans de morir?
A mi m'agradaria molt escriure una novel·la o un guió de cinema crec que ara penso més en una novel·la, perquè com que he publicat coses, li he perdut una mica, no el respecte, perquè és molt difícil, però una mica li he perdut la por i tinc el cuquet de veure si seria capaç d'escriure una novel·la, perquè sempre, des de molt petita, ho havia pensat i m'ho havia imaginat, i m'agradaria molt escriure una cosa que fos meva, no? Creativa, no? Posar-me a prova. I tinc molt clar que abans de marxar d'aquest planeta i d'aquesta vida, jo això ho he d'intentar. No sé si me'n sortiré, però tinc idees i ho vull fer.
Explica una història teva de quan eres petita, que tu no recordis, però que t'hagin explicat mil vegades.
Bueno, és que n'hi ha unes quantes, però n'hi ha una que em fa especialment riure, perquè a més hi ha una foto que és com molt icònica en l'àlbum familiar, que sóc jo de bebè, doncs jo què sé, devia tenir un any, que estic allà embotida a dintre d'una disfressa de dimoniet que sembla que m'hagin hagut de ficar allà amb calçador. O sigui, t'has d'imaginar un bebè molt gordet, amb unes galtes enormes, a punt de rebentar una disfressa de dimoniet de llana, vermellet, a més, perquè devia estar suant, però els que van suar van ser els meus pares i els meus tiets i els meus avis per ficar-me allà dintre, perquè la disfressa era d'una amiga nostra que de bebita doncs era més petita que jo, més menudeta, i tot i que teníem més o menys una edat semblant en el moment de fer servir la disfressa, diguem que jo era una mica més rodoneta i una mica més generosa en carns i formes. Aleshores, és molt còmic com m'expliquen el que van arribar a suar i esforçar-se per ficar-me allà dintre, i em fa molta gràcia com m'ho expliquen, i és una cosa que sento a cada Nadal i cada dos per tres quan recorden coses de quan era petita, i em fa molt riure.
Quina va ser la teva primera feina cobrant i quines altres feines no periodístiques has fet?
La meva primera feina cobrant va ser de cangur, amb 13 o 14 anys. Sempre m'ha agradat molt la canalla i em sortia de manera molt natural i m'ho passava molt bé, i després de monitora de casal d'estiu, d'extraescolars, etcètera, etcètera. I una mica més gran ja de profe d'anglès en una acadèmia. Sí, sí. Moltes coses amb nanos, sobretot.
Què recordes del primer dia que vas entrar aquí a RAC1?
La llum. La llum, era tot llum, entrava llum per tot arreu, tot de finestres, veure el mar. Era un moment vital molt important per mi, i vaig flipar amb la llum i l'ambient que es desprenia. Jo soc una persona molt d'energies i vaig associar també aquesta llum amb el bon rotllo i el bon ambient que es destil·lava a la redacció només posar-hi els peus. I això em va impactar molt i vaig pensar, aquí estaràs bé.
Si haguessis de triar un moment que has viscut en antena, quin seria?
Em quedo amb molts moments, però si m'hagués de quedar amb un moment de la meva trajectòria a RAC1, no és en antena, però sí que és com una mena de punt d'inflexió que em va marcar molt, que és el moment de fitxar per RAC1. O sigui, el moment que em truca Joan Maria Pou per formar part del Barça jugar a RAC1, jo aquell dia el subidon d'adrenalina i d'autoestima que això va significar per mi és incomparable amb res, perquè és que era un moment de la meva vida que jo m'estava plantejant deixar el periodisme directament. Estava molt, molt desgastada i desil·lusionada per una sèrie de raons diverses, no? de replantejar-me què volia fer, no? A nivell professional, i sempre faig la broma de que estava per marxar al Montseny a fer melmelades de tomàquet, per exemple, per posar un exemple, i la trucada del Pou va significar moltíssim per mi, i després només m'han passat coses bones a nivell professional i periodístic. O sigui que sí, sí, aquest moment, pensar-hi, em recorda que sóc una privilegiada i que tinc molta sort de fer la feina que faig, que m'ho passo molt bé fent-la, a més a més.
I acabo com acabo sempre, que és preguntant-te si t'has enrotllat mai amb algú d'aquesta casa, de RAC1.
Compte a fer-nos picos tu i jo quan sortim de festa.
Això no compta, això no compta, Marta, o sigui que pots estar tranquil·la. Nosaltres ho deixem aquí perquè tenim la petita mania que ens agrada marxar de cap de setmana. Gràcies a tots, que vagi bé.
El 7 és un número que a tothom li agrada, perquè molta gent surt de la feina a les 7 i demana una Moritz 7. Això amb altres números no passa. Passa amb el 7 de Moritz 7. Vaja, que ja els agradaria als altres números ser com el 7. Moritz 7, un sabor bestial.
Com sonen 15 estadis del Girona plens a vessar? Exacte, 200.000 persones. O el que és el mateix, tots els clients que ja confien en Parlem. Si encara no has fet el pas, suma-t'hi ara i aconsegueix fibra 300 megas, mòbil 10 gigas i fix amb trucades il·limitades per només 37 euros. Preu definitiu. Passa't a Parlem Telecom.
A les Terres de l'Ebre, festes tradicionals de la plantada de l'arròs.
Tradició, cultura i natura.
Si vols viure-les, no et perdis les festes tradicionals de l'arròs. L'11 de juny a Deltebre per gaudir-ne en família d'una manera festiva.
Més informació a terresdelebre.travel/festesarròs. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Descobreix les novetats i els millors espectacles de juny amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix de l'òpera de Monteverdi, l'Incoronazione di Popea, al Gran Teatre del Liceu, de l'exposició retrospectiva del calendari Pirelli a Fotonostrum i dels concerts al Festival Jardins de Terramar. Ja a la venda amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Què ha estat això?
El cartell del Cap Roc, que és la bomba! El Festival de Referència de Música Catalana torna a Vic els pròxims 16 i 17 de juny. Vine a gaudir dels concerts de Zoo, Stay Comas, The Ties, Els Amics de les Arts, Buos, Tribade, Joan Dausà, Làgrimes de Sangre, Jazz Woman i molts més. Vine que farem jarana de la bona. Compra les teves entrades a cabrorock.cat abans que s'acabin. Jo no m'ho perdo!
RAC 105, emissora oficial.